Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure. Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Martí Boada. Salviadoria amb Josep Pàmies. Cosmoveritat amb Anna Cervera. I el pensament de la setmana.
Veig en ell una mirada reposada, una mirada sàvia que m'envaeix de curiositat. Contraposada, o més ben dit, en equilibri, en un cos robust i de flexions marcades. Geògraf, naturista i doctor en ciències ambientals, professor titular i investigador del Departament de Geografia de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Projectes i MAS D, tesis doctorals i tesines dirigides, projectes a Llatinoamèrica i una allau de reconeixements entre els que hi ha les Nacions Unides al Premi Global 500 Roll of Honor i de, des d'aquest premi, a la Creu Sant Jordi per la Generalitat de Catalunya. Els seus primers passos en el coneixement del medi varen venir de la mà del seu pare, que treballava en el sector forestal, i de l'avi matern, que era carboner. Martí Boada, benvingut al Viure des de l'Essència.
Glòria Montasell, escolta, estic molt estarrufat d'estar aquí. No et pensis pas poc, eh? Estic molt content perquè... estic content, primer perquè no coneixia Ràdio Sant Celoni en aquest nou espai, i després tu, escolta, que és realment un honor. D'això sí que és un honor. De,
moltíssimes gràcies.
Sí, perquè és una persona tan, tan acollidora, tan sensible. Estic molt content.
Un plaer pels dos, eh?
Magnífic.
Et sembla, ens imaginem que fem una passejada des de la calma, que amb els ulls no estem a la ràdio, estem passejant, això que tu et carrega tant d'energia, t'omple tant els sentits. Fem una passejada des de l'essència, des del que ens envolta, una passejadeta per Campins, sí, Martí?
Va.
Un poble que en aquests moments tens una gran vinculació i en el que jo també hi guardo uns records molt importants de la infància, uns grans records a les Albes. Som-hi?
Vinga.
Tu em guies el camí, jo admiro els ulls... perquè no sé si són uns ulls somiadors. Havies somiat alguna vegada que viuries el que estàs visquent?
Doncs primer, estic a Campins fa 2 anys i estic molt a gust. La veritat és que... I la primera reacció és de pensar que... Llàstima que ha estat una decisió molt tardana. Perquè sí que ho havia pensat. Ja fa uns anys, eh? Fins i tot, curiosament, no t'ho creuràs que no t'ho creuràs. Havia anat a veure fa uns anys, és a dir, fa uns 15 anys... el lloc on estic visquent ara, físicament, el mateix indret.
És que...
El mateix, és a dir, no la parcel·la al costat, o el lloc de sota, o la vora, no. Exactament fa 15 anys que no hi havia res, que hi havia uns erms, vaig estar i vaig, efectivament, vaig aquell moment, doncs mira, va semblar interessant, però no, ja no me'n recordava, i he tornat allà mateix.
Doncs,
com ho entens, això?
Jo et diré que m'encanta, et diré que per mi la vida té aquest sentit. Una vegada més, els oients veuen que som co-creadors, o sigui, tu vas veure aquest terreny fa uns 15 anys i no saps com, al cap de 15 anys, vas tornar-hi i és casa teva, no? I això, jo ho diríem que és màgic i que la vida està plena de sorpreses i que res passa per casualitat. Però tota aquesta trajectòria, tot aquest històric, viatjant arreu del món, coneixent personatges importantíssims, alguna vegada el Martí Boada, jovenet, havia visualitzat que li podia succeir això?
Que a nivell biogràfic, a nivell de la meva història personal.
Sí, la teva història de la vida personal, no?
Bé, és a dir, no, home, a veure, és a dir, no m'ha sorprès, res em sorprèn, perquè això sí que ho sé, que allò que et proposes, a no ser que sigui una utopia inabastable de coses diguem-ne, no objectivables, però jo sé que es pot aconseguir tot, diguem-ne, és a dir, el que et proposes. Per tant, sí que recordo de, molt remotament, perquè tinc molt, memòria molt remota, eh? Jo recordo, tinc un record de quan tenia 9 mesos, és una cosa molt curiosa, això.
És curiós, sí.
No és gaire freqüent. Jo recordo, efectivament, en les meves fantasies infantils, recordo com una mena de viatges en aquest sentit, no? De, jo recordo, per exemple, que els, al principi d'aprendre a escriure, ja vaig escriure una història, al principi estic parlant de, devia tenir 5 anys, 6 anys, una història de Lapònia, que no sabia ni on era. És a dir, per, és a dir, aquesta crida cap a lo llunyà, ja la vaig intentar descriure, i la vida dels lapons, sense haver llegit res. Que és una cosa molt curiosa, això. Perquè, en efecte, estudiant, investigant, i sobretot en el camp meu, que hem de treballar amb moltes espècies. Jo calculo que tinc una, aproximadament informació sobre unes 7.000 espècies, diguem, en el meu disc dur. Sí. I hi ha una cosa molt curiosa, que això, tu, Glòria, que ets tan sensible i que coneixes tant la ment humana, una cosa molt curiosa que no diries, vaig, encara no l'he interpretat, com tantes coses, et pots trobar perfectíssimament, perfectíssimament, això m'ha passat amb aquest tema de Lapònia, que jo me l'imaginava abans de veure-la.
Yes.
Però en el camp, i això passa, i això en els processos d'aprenentatge, no objectius, sinó subjectius per infusió, per immersió, es produeixen fenòmens com aquest, que de cop una planta que tu no l'has vist mai, que no l'has vist mai, ni l'has vista descrita, passa molt de tant en tant. Veus aquella planta, la trobes en el lloc més recòndit de la muntanya i tu no l'has vist mai ni has llegit mai res sobre ella. Passa molt de tant en tant això. La veus i dius, això és, i dius el nom científic d'aquella planta, que no l'has vist mai i no has llegit mai res d'ella. Això és increïble.
Això passa.
Sí, sí, a mi m'ha passat. És a dir, hi ha unes formes d'aprenentatge que no són per la via...
Ja estan inertes amb nosaltres, probablement, no?
Sí. Penses... Com ho entens, això, Mossa? Com ho entens?
Jo et podria... clar, abans tu em deies, jo soc agnòstic, jo dic, jo penso, jo crec que poden haver-hi altres vides, jo crec que en la memòria podem tenir gravades situacions i que després aquí venim a recordar certes coses que ens succeeixen, no? Jo penso que això pot passar. De fet, la vida és una caixa de sorpreses i a vegades com més et penses que saps, menys saps, també.
Bueno, i això és bo, perquè això és el principi de la vida Strauss. De fet, en la meva trajectòria el que he vist és que la gent més sàvia la identifiques fàcilment per la seva modèstia. Principi de la vida Strauss.
Sí.
Ell diu, com més sé, més me n'adono de lo poc que sé.
Sí, que no sé nada, com deies.
Sí,
no?
Exactament, sí, exactament, exactament. Però tornant a això, no, perquè està en línia del que tu plantejaves, pilla, clar. Per exemple, això sí que passa molt freqüentment i que estic segur que molta gent li ha passat, que és conegut i que s'interpreta de diferents maneres, però sovintment tu arribes a un lloc que no hi has estat mai, a bosc, al cor del bosc, al lloc més impenetrable d'un bosc. Et poses com un senglar, eh? Com un senglar, no com un seglar, sinó com un senglar.
Sí.
Entres de quatre grapes en un bosc prenyat, planíssim de brucs, d'estepes, que has d'anar a quatre grapes, i arribes en un lloc que segur que no hi has estat mai i el reconeixes. És a dir, tens tota la impressió que l'has vist abans. L'olor, el moment i el lloc, i has estat. Això et passa, home, no et passa cada dia, però és relativament freqüent, això.
És molt freqüent.
Com a naturalista, això és molt freqüent.
I amb el fet dels boscos, has viscut alguna experiència? Perquè es parla de que els boscos són màgics, diuen que en el Montseny hi ha ametistes, diuen que hi ha follets. Què en penses de tot això?
Home, d'ametistes sí que n'hi ha. Jo en tinc, d'ametistes, del Montseny. Sí, en tinc. Home, si el passa és una ametista, n'hi ha molt poca, perquè va ser molt explotada fins al segle XVI. I sí, sí. Llavors, digues.
No, el fet aquest, no? I ametistes, t'has sentit acompanyat en el bosc alguna vegada?
Home, el bosc a mi m'atrau moltíssim. De fet, ara et faré una confessió pública que tampoc no ho vas proclamant contínuament, no? Però jo entro al bosc, sí? I el bosc noto que perdo aquesta cosa corpòria, em vaig estovant, deixo aquesta cosa més òssea, més calcària del cos, em vaig estovant i em sento com un... em vaig tendrumant, em vaig sentint com un cartíl·leg i em fong... No t'esveris, no t'esveris.
No, m'encanta, no, perquè no, és que no. Et fas...
I em fong, no, és que
em fong
i fins i tot algunes vegades i algú dirà, aquest home s'ha fotut algun caracol.
No,
amb tota la naturalitat. I a vegades que és molt, molt d'hora o després del dia està al bosc i he fet... fins i tot m'he dormit i m'he despertat, ai, amb suor d'arbre. O sigui, tingui la sensació de sentir-me arbre. És a dir, he sentit que els meus poros com una saba, no, diguem-ne, i escolta, això és així mateix i no és res clínic, diguem-ne, no?
No, o sigui, totalment. T'has sentit en el tot del bosc, com
bosc,
un tot.
Sí, a més, quan tu et fons en el bosc et respon molt bé, perquè, és a dir, si tu entres al bosc reproduint els teus hàbits urbans i estàndards, és a dir, entres sonorament, allò, si entres amb les olors, si t'has posat la colònia aquesta i papeta que t'empaito, i portes colors estridents i tot plegat, és a dir, com més t'autoafirmes urbanament, menys te n'adones del que hi ha. Però si t'hi vas fonent, arriba un moment que els ocells, els animals, estàs més amb ells, i que la meva feina finalment és entendre-ho millor, identificar aquell cant, aquella veu d'ocell, llavors t'acostes molt més en aquest realisme forestal.
I podríem dir també que sents el bosc com un gran confident amb el que ens estàs dient, amb el que m'estàs dient.
Bueno, una complicitat, de fet, acabes sentint-te bosc, diguem-ne, no? És a dir, acabes sentint-te no quelcom extern a ell, sinó quelcom abraçat en ell, diguem-ne, no?
Abraçat en ell? Abraces els arbres?
Sí, clar, però no tots, eh?
N'hi ha que no es poden abraçar.
No, sobretot hi ha uns arbres que ja ho veus, no? Ja ho veus. Sobretot els arbres que és molt curiós. Són arbres... Ava, tu, aquesta potser no havies caigut.
No.
Tant en tant et trobes un arbre al mig del bosc enorme. Una alzina, un faig, una freixa enorme, i que té els seus congèneres al costat, que són molt més petits, molt més joves, i n'hi ha un que pot tenir 100, 200, 300, 400, 500 i 1.000 anys, i dius, i com és que la gent del territori que ha carbonejat, que ha tallat arbres, que ha tingut èpoques d'embruna, que de misèria, per què l'ha deixat? Doncs hi ha una raó que no, és dir, una raó màgica, és a dir, sempre la persistència d'un arbre gran, no respon a fenòmens biològics. L'alzina de Can Valls o el faig del Pla de l'Espinal, tots aquests arbres tan enormes, és perquè la gent de la muntanya ni t'ho sabria explicar, però l'ha mantingut. Perquè a l'hora de fer un tracte, a l'hora de vendre un cap de bestiar, a l'hora de fer el tracte de casar la noia, a l'hora de repartir-se les hores d'aigua, sempre ho han fet allà sota. És a dir, hi ha una dimensió de religiosa, quasi bé diríem, i per això persisteixen. No sé si m'explico.
Sí,
han persistit a un fenomen que no és fàcilment ni antropològicament descriptible.
Han
I aquests són
protegits.
Els que s'han d'abraçar.
Aquests són els que estan...
Però no per la Generalitat, ni per la Diputació. No per res humà.
Com les sequoies? Hi ha les sequoies?
Bueno, les sequoies són interessants, però aquella és un altre fenomen. Són joves, aquestes noies. Són sequoies que són...
Que venen... Les sequoies, estem parlant d'uns arbres
de Casada,
que hi ha.
Sí. Aquestes sequoies les van portar de Califòrnia. Aquesta sequoia a la Sierra Nevada, a Yosemite, allà on t'estalla d'una manera natural i espontània, allà poden viure més de 2.000 anys. Aquí, aquestes són lactants, diguem-ne, no?
Sí.
Però són molt maques, són enormes, tenen 100 anys, tenen potència, però sí, tenen molta més potència aquests arbres que hem conservat mil·lenàriament o centenàriament.
No, i a més és molt curiós, perquè ara a mi em ve el pensament, a nivell personal també, un arbre que estava en un indret on durant molts anys hi va viure una família, i és molt curiós que al partir aquella família d'aquell espai, d'aquell indret, l'arbre es va morir. Passa això també.
Sí.
L'arbre sent que ja no està envoltat d'aquella energia, pot sentir tristor i morir-se, i dir, ja he acabat la meva tasca aquí. Com ho veus, això?
Ara m'aprites una mica, Pilla.
Ah, no.
Sí, m'aprites una mica. Sí, no... De fet, a vegades ho veus, morts sobtades, els arbres tenen... De fet, mira, en fi, avui aquest matí m'he aixecat a les 6 del matí per escriure una cosa sobre les malalties dels arbres i la mort sobtada d'alguns d'ells. Aquí, al nostre territori, tenim arbres... Al municipi de Sant Celoni, per exemple, tenim l'alzina més gran de Catalunya, que és la Can Valls d'Olzinelles. Aquesta té una potència tremenda. Si algú hi va... i està al costat de la carretera, i s'hi abraça carinyosament, perquè ara també hi ha uns hàbits fetichistes de gravar el nom, ai Pepeta, ai Antonio...
Sí. Com t'estimo, Catalunyeu, no?
On portar-se un tros d'escorça, perquè no sé què li ha dit, no sé qui... Això és horrorós.
Yeah.
Però en aquesta alzina, que fins i tot hi ha un coixí de molsa a la cara nord, i que t'encaixa el cos, té una sensualitat fins i tot potentíssima, és una cosa tremenda... Doncs t'hi embrasses, tanques els ulls i sobretot tanques els ulls i et poses la ment en blanc. És a dir, no pensis ni en el amb aquest xicot que, del govern, amb el Rajoy,
ni penses t'has oblidat,
amb el veí de dalt que t'emprenya, ni amb la feina, que no sé què, i et poses en blanc. T'abraces, digues.
Podríem dir que és l'espai d'un moment de meditació, de connectar amb un mateix, no?
Exactament. Ment en blanc, t'abraces, i aleshores intentes fondre't amb l'alzina, intentar entrar en la seva edat, és a dir, intentar pensar què ha vist aquesta alzina que té ben bé 500 o 600 anys, quina evidència, és a dir, i fas un viatge realment increïble en el temps, i arriba un moment que tu sents la saba, és a dir, que en el teu sistema arterial sents el pujar i baixar de la saba.
I alguna vegada en aquest pujar i baixar de saba t'has traslladat en alguna situació que t'hagi...
Home, Déu-n'hi-do, ja, no,
és a dir... Que diguis, m'ha traslladat
home,
a...
Sí, no, i quan et separes, efectivament, tens un
xoc.
Tens un xoc, esclar, no? Tens un xoc. I, per tant, tampoc no he pogut abusar massa, En el fons, sempre hi ha un respecte a tenir un domini de la situació, una governança de la situació.
Martí, de què podries dir que et sents més orgullós en aquesta vida? Si ara diguéssim Martí Boada, tota la trajectòria que portes, tota aquesta gran saviesa, però ara jo et diria, Martí, de què et sents orgullós? De tot plegat? De què és el que podries dir? Em sento molt orgullós de...
Bé, el que em dona més...
Què t'arriba
més satisfacció, el que em dona més satisfacció és que amb la gent que tracto, i allà on vaig arreu del món, tothom em tracta bé. És a dir, jo crec que foragito, perquè la fauna humana també, Déu-n'hi-do, jo crec que foragito la gent negativa, i llavors hi ha com un crèdit, és a dir, el que puc transferir amb més orgull als meus fills i als meus nets, ara ja, és el crèdit que tinc, o sigui, vaig a tot arreu i realment això revela que no he fet cap mal i feta, o sigui, tot i que l'enveja, sobretot en els pobles, és una cosa... Clar, jo, en el fons, sóc el petit de Can Mau. Clar, una família humil, això també és una cosa que a mi m'omple de satisfacció, la presència de gent que ha treballat molt. Això em dona, és a dir, no vinc d'una burgesia que ho ha tingut tot fet, sinó aquest començar a treballar molt, molt jovenet. Però jo me'n recordo quan pujava a la muntanya, que això recordo que al teu oncle Josep Maria li passava el mateix, que ell també ha fet molt treball de camp, però jo anés on anés per aquests masos, ara, evidentment, hem tancat 700 masos en 50 anys, és una cosa increïble, però anaves als masos i deien, d'on té aquest noi? Mira, sóc el petit de Can Mau. T'ho donaven tot. I la credencial me'l donava el meu pare, és a dir, el Panareda, el Josep Maria, quan anava... Allà la mare havia perdut els anagos, el sot de la castanya, i deia que era Panareda, i que era el Panareda, i que era de Cal Cavaller, de l'avi Cavaller. Doncs, escolta, li obrien les portes a la credencial. Doncs això, aquesta satisfacció, encara que els fills ara tampoc no estan per punyetes d'aquestes, però per mi aquest crèdit que ha generat...
Honrar el passat, no?
La meva trajectòria biogràfica, que, doncs, a part d'aquestes coses de poble, que a vegades sí que ho veus, que hi ha gent que no està content quan un diguem, té reconeixement, però estic molt content d'haver generat aquest tarannà que és apreciat, que és estimat, no?
Perquè realment has viatjat moltíssim, i quina part del món és la que t'ha captivat més?
Encara ara, és a dir, ara marxo a treballar... A Colòmbia. Colòmbia és un país que em tensiona, és un país maco, interessantíssim, però no em descarrega tant. En canvi, tot seguit aniré a Mèxic. A Mèxic, és el meu segon país, Mèxic.
I si jo et dic l'Antàrtida, què et suggereix?
Bueno, l'Antàrtida és una altra cosa. L'Antàrtida és ploro, és tan sublim. Clar, és un paisatge no magrejat humanament. O sigui, és l'únic país, l'únic territori del món que no és de ningú, que no és de cap país. I trepitjar un espai que no estàs trepitjant un país és algo sensacional. I després que no hi ha la graponeria humana, no ho ha... Ara sí que es comença a veure, Però veure allò immàcula, o sigui, la idea del wilderness, de la cosa sacra, del paisatge sacre, quan veus allò tan sublim, saps què et passa? O és que no t'ho pots imaginar, Glòria?
No, perquè no la conec, i doncs, és un viatge pendent.
Doncs sí, et baixen les llàgrimes no compulsivament. O sigui, és tan sublim, és tan una cosa tan, I mira que no hi ha ni una planta, no hi ha ni hi ha res, que ni veus res.
Doncs realment m'estàs despertant encara més la inquietud per anar-ho a visitar.
Vés-hi.
Perquè és una connexió, deu ser impressionant.
És fortíssim.
Martí, has viscut algun moment en el que hagis vist tot negre, fosc, sense sortida, que diguis, a veure, i ara d'aquí com me n'ensurto? No sé on agafar-me. Que diguis, mare meva, què està passant? Com me n'ensurto d'aquí? Tot se'n gira.
Bueno, he tingut algun accident molt greu, he estat a la selva, ara em va mossegar un escurçor a la selva peruana, però sempre m'han sigut estimulants, és a dir, això és una mica, jo crec, que de la gent lluitadora, diguem-ne, no? És una característica, no?, que la dificultat ens excita i ens estimula i ens esperona, és a dir, és un tema que potser al llarg de la meva vida una vegada que ho vaig un dia ho vaig veure tot molt negre, però va ser molt episòdic perquè bueno, aquestes situacions extremes, en aquest cas el que fas és sortir-te'n ràpidament.
Et consideres bastant eufènix. A la que baixes, clar, de seguida trobes el recurs.
Clar.
Hi ha algun recurs que utilitzis, que tinguis alguna muleta, alguna eina, que davant d'una situació a la que vagis molt avall diguis, val, espera't, ara ja sé què ets de fer per tornar a agafar una altra vegada embranzida.
Des del punt de vista operatiu i funcional, el primer que faig és anar al bosc. O sigui, El bosc sempre em recarrega positivament, és a dir, si van mal donades, diguem-ne, immediatament el bosc, a mi el que t'he descrit amb detall els sentiments, però també el que fa és, més enllà de recarregar-te, et reposiciona amb el que ets tu, diguem-ne, no? I després aquests arbres tan sensacionals també et reubiquen en la modèstia existencial, això és molt important. Llavors aquest mecanisme, aquest mecanisme és un mecanisme que en efecte, bueno, és quasi com una teràpia.
Sí, que el bosc és un espai on connectes amb tu d'una manera... És el teu mestre, no?
Sí, i després una cosa també de caràcter més espiritual, que és que sempre, vagi on vagi, estigui a Rússia, estigui a Grècia, estigui en un ambient, fins i tot, sigui de la cultura que sigui, els elements religiosos, és a dir, entrar en un monestir, les meteores a Grècia, per exemple, o entrar en una catedral, o entrar en un espai de recolliment, sempre en un espai conventual, des del meu gnosticisme.
És molt...
O sentir el cant, les maitines, silos, per exemple, això no t'ho pots perdre. I això, efectivament, això sí que és potentíssim, no?
Tens algun amulet religiós, tot i sent agnòstic, però estàs dient que a vegades et reculls en espais on podem dir que és una energia potent, no?
Les creus, tinc, per exemple, també és una confessió que no l'he fet mai a ningú, tinc a l'habitació, quasi de cada país que vaig, porto, si té creu, diguem-ne, com a símbol, porto, doncs, deu tenir unes 30 creus a la capçalera del meu llit.
Carai!
No havia dit a ningú, això, Mira el que és esmoleta, jo sabia que la Glòria em faria xerrar.
No, però a mi m'encanta veure aquesta part tan humana, és que és meravellós. O sigui, quan podem parlar des d'aquí, quan ens podem mostrar, és el millor regal que podem donar als altres, perquè és un compartir fantàstic i estic segura de que és que ens alimentem els uns dels altres i és molt generós.
Clar, i quan això és així, surt la bondat. I llavors l'individu perd el pH àcid, perd l'acidès i augmenten els sucres, metafòricament.
Ah,
és a dir, ens endolcim molt més, és a dir, quan baixem l'acidesa relacional, quan el pH ens baixa àcid i ens puja el bàsic, ens ensucrem molt més.
M'agrada molt perquè jo, com t'he dit abans, et veig una persona molt, molt sàvia i m'agrada molt emmirallar-me, no? I amb la quantitat de coses que fas, amb la quantitat de projectes que tens oberts, amb la calma amb la que parles, amb la serenitat amb la que estàs, no? Martí, com ho fas perquè els nervis no se t'emportin?
Però sí, això dels nervis, ja el paleolític inferior ja ho sabien que eren dolents. Ja ho sabien, és a dir, l'estrès i el nerviosisme és una mala cosa, segur. Per tant, és a dir, si posant-te nerviós sabessis que milloraries la teva capacitat de decidir, la teva capacitat executiva, d'entendre les coses, escolta, però sabem que no. Fotuts borrassos, és que ho sabem, borrassos en majúscula, ho sabem, per tant l'esforç ha d'anar orientat justament per intel·ligència, asserenar-nos.
I com que visualitzes per estar tranquil?
Bueno, la metàfora són les 30 cassoles. Jo em moc sempre, la metàfora seria, imaginem-nos una cuina com aquelles que teniu les ales.
Les ales. Sí.
30 cassoles, una amb vedella amb bolets, l'altra amb fesols del ganxet, eh? Sí? 30 cassoles, una està arrencant el bull, l'altra se m'estan cremant els fesols, l'altra em salta l'aigua. Però, clar, allò que faig és sempre estar per una. Estar per una olla. La calmo, la sereno, li poso una mica més d'aigua. Quan la tinc controlada, la del costat, encara que m'estigui esquitxant o se m'hagi recremat el que sigui, el llor,
però llavors toca l'altre, no?
Toca l'altre, és a dir...
També això es trasllada, és bonic perquè hi ha diferents ingredients i diferents maneres de dir-ho, no? És el poder de l'ara, que molta gent doncs, hem llegit aquest llibre de l'Edgar Tolk, no? El fet d'estar aquí i ara, després ja aniré per l'altre tema. El Martí Boada ens parla de les cassoles. Ara estic cuinant aquest plat, quan acabi de cuinar-lo ja aniré a fer l'altre, però si m'atabalo se'm cremaran tots, no?
Efectivament, és això. I finalment, si tens un control, si tens millor, més que un control, una governança, et sents molt millor. Tens com una sensació de domini, però també és quan estàs bé governant la situació. Ja. Sents fins i tot sents com unes pessigolles ventrals, saps? Com unes pessigolletes com de mel rosat i sucre candi que et pugen cap amunt, diguem-ne, sí. No? És molt agradable.
Martí, et consideres una persona més racional o mental? Com ets, més de cor o més de ment?
No, jo reacciono molt, 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 molt amb el cor, molt emotivament, però amb raó, diguem-ne, i posant-hi la intel·ligència pel mig, perquè si no és emocional, això et porta una compulsa, una compulsió, que pot ser molt, molt perillosa, i per tant, no abdicar de la dimensió emotiva, que això és molt important, però també notar que, si aquesta emotivitat és positiva i sobretot corresposta. No hi ha res més negatiu que establir emotivitat disfuncional, és a dir, quan tu dones i no reps.
Aquesta balança que s'ha d'anar equilibrant.
Sí, hi ha disfunció i anomalia, diguem-ne.
I practiques alguna teràpia alternativa? A veure, hem dit que anaves al bosc, és el teu refugi, és el teu espai, diguem-ne, de meditació, podíem traduir-ho, no? Però consideres una persona que quan estàs malalt recorres a la medicina alternativa, a l'acupuntura, a l'homeopatia, o vas directament a buscar el medicament que et pari la dolència i no mires més enllà?
No, jo tinc, a veure, m'interessa molt, m'ha interessat molt el coneixement del medi i el coneixement fins i tot empíric dels indígenes i de la gent senzilla. I en aquests moments, jo fa molts anys que aprenc preventivament, per exemple, hi ha una cosa interessantíssima que tenim als nostres boscos, que és un bolet, que és la Ganoderma lucidum, que és interessantíssim. Està científicament demostrat, hi ha molts papers, molts articles científics, que és de les poques coses que és preventiva en temes de càncer.
Estem parlant d'un bolet?
D'un bolet, sí, que és molt comú aquí als nostres alzinars.
Com has dit que es deia?
Ganoderma?
Lucidum. Lucidum.
Si posem això en el Sant Google, posem Ganoderma lucidum, quedarem parats a veure la quantitat d'articles científics sobre aquest. Llavors el que faig és aquest bolet, que és un bolet llenyós, és lignós, és un bolet d'aquests d'esca fort, d'aquests llenyosos, el recullo el seu temps i el trinxo amb el túrmix, el faig pols, i cada dia, però fa anys i anys i anys, diàriament m'emprenc, al matí és la primera cosa que emprenc barrejat amb els meus làctics.
Moltes gràcies per compartir-ho, Martí, molt interessant. Al llarg de la teva trajectòria professional, a nivell social, has conegut a persones molt importants. Podríem dir, quina és la que més t'ha sorprès gratament?
Bueno, els savis, com he dit abans, per la seva modestia, perquè els grans savis que he conegut, gent savis, bueno, gent importantíssima, gent que els estan donant a les universitats, no? A Harvard, a Stanford, etc. No? Els identifiques perquè són com nens grans. És a dir, no diuen fins i tot ni tecnicismes. Mm-hmm. És a dir...
Ser propers.
Sí, ser tot comprensible. Això és fofo, no? Aquestes coses així. No carreguen de tecnicisme el seu llenguatge, però sobretot la persona que a mi m'ha influït moltíssim, i tinc molts mestres, eh? O sigui, tinc la gent que és així del meu estil, sempre tenim uns referents, tant en el conscient com en el subconscient. Sempre, tens, sempre tens algú, no, és a dir, un referent, és a dir, no papanàticament imitant-lo, però sí uns referents ètics, ideològics, científics. Però el que em va impressionar molt, això, va ser un, això sí que va ser un luxe, va ser Nelson Mandela.
Totalment. Ah,
quan, de fet, tu has dit que em van donar el Premi Mundial de Medi Ambient de les Nacions Unides, que algú diu que és com el Nobel de Medi Ambient, i això ho donen cada any a 10 o 12 persones del planeta, que això, a vegades, la gent... Si hagués sigut en moto, campió del món de moto,
ja
o de tenis, o hagués donat un Òscar de cinema, i aquestes coses més frívoles, la societat està més interessada.
Fan més ressò.
Fan més ressò, les coses més... Per exemple, a la universitat a vegades els hi pregunto a les classes, dic, qui és el pare de la informàtica, per exemple? Sant Pasquies. Ara, el nombre de blaus que té el Messi i la cuixa, tothom, és a dir, hi ha més interès per aquestes coses. Sí. Que, i en aquest cas, el Premi Mundial me'l va donar Nelson Mandela, davant de Nelson Mandela.
És impressionant.
A Pretòria, va ser, no a la Vall-llòria, a Pretòria, a Sud-àfrica. Doncs clar, aquest personatge és d'aquests personatges que la humanitat regala de tant en tant. I clar, Nelson Mandela, quan el veus, i allò sí que és un xoc, no? Llavors ens va dir, recordo que em va dir, no oblideu, en els 10 guardonats, no oblideu mai, que la gran causa de lluita de la humanitat és la lluita per la Terra i pel medi ambient. És a dir, i això ha canviat molt la meva vida. I vam estar a casa seu.
Carai, a casa seu. De quin any parlem?
L'any 97. A casa seu.
Imagina't de quina manera es mostrava, no? Quina persona més propera.
Increïble. Ell va estar 29 anys empresonat per les seves idees per lluitar contra l'apartheid. Sí. I a casa seu encara es feia llit, ell. Encara es feia llit. No es tolerava que ningú, algo tan important com és el jazz, on descansava, que ningú subordinat li fes... I per què això? Resulta que feia el llit perfecte, perquè quan estava 29 anys a la presó, quan estava a la presó, fer el llit per ell era molt important. I estava hores fent el llit. Feia uns adornos amb el llençol, els plegables...
A nivell mental havia de tenir una estructura superclara per no perdre's en tot aquell abisme en el que estava immers. No?
Efectivament.
Martí, et sents responsable d'alguna cosa o situació de la teva vida que si poguessis ara canviaries? Hi hauria alguna cosa que faries diferent?
No especialment. No, faria... No tinc... O sigui, m'he pelat els genolls a la vida moltes coses, metafòricament, però clar, cada pelada de genolls és un aprenentatge, diguem-ne, no? Si tens la posició d'autocrítica, això és molt important, l'autocrítica, L'autocrítica, és a dir... Allò que els cristians, el vespre quan arribes, feu, o la gent molt creient que és l'acte de contrició, que he fet bo i dolent al llarg del dia, des de qualsevol posició això és molt important.
La fas,
i corregir, clar que sí, corregir, és a dir, avui m'ha tingut una irrupció que l'he entès com una petita enveja o un petit input de desitjar alguna cosa teu això, corregir-ho.
Intentar reconduir-ho.
L'autocrítica és molt important.
Martí, un sentiment.
Un sentiment molt genèric és que les nostres relacions amb el planeta les hem de canviar. Aquesta mena de dret de cuixa que ens arruguem i aquest trinxament que estem fent, això ens portarà molts problemes, si no nosaltres, els nostres fills i els nostres nets, o sigui... estem en un dels pitjors moments de la història. A algú no li costa molt d'entendre, perquè mai havíem tingut tanta esperança de vida, ni tanta qualitat de vida, ni tantes samarretes, ni tants cotxes, ni tant d'allò.
Totalment.
Però
no mirem endins,
No, és un moment sense... Vaja, no des de l'alarmisme, perquè també ho sabem, això. L'alarmisme, això ho sabem, la gent que treballem sobretot aspectes etològics de conducta, que quan alarmem, quan espantem, el destinatari desconnecta. O sigui, no podem espantar. A un nen no li podem dir recicla, perquè si no et carregaràs el planeta. Això no ho podem
perquè fer. Ja estem parlant d'una manera destructiva.
Sí,
espantem. I des de la por.
I la por és horrorosa.
És el que hi ha.
Jo diria que és la, el mal endèmic més gran de la condició humana, la por, és a dir, i sobretot la gent que la practica, la por, és a dir, les formes de relació laborals, sí. La gent que espanta, les relacions de parella.
És una arma, podríem dir que és una arma,
sí.
La por.
És una arma, perversa, relacions de parella, que algú de la parella estigui espantat, relacions familiars amb els fills que espanten a l'àvia, o l'avi que espanta els fills, els nets. És a dir, els veïns, la por és el més atroç.
Totalment. És una arma que no es veu, però que va molt en profunditat.
Sí, sí.
Un tacte.
Home, jo és que no, és que jo soc molt de tàctil, eh? Jo crec que els que, bueno, no he vingut aquí, t'agraeixo molt que m'han invitat, no he vingut a predicar, però els humans també ens haurien de tocar molt més. O sigui, quan fas un toc, diguem-ne, estàs dient moltes coses. Però a mi el tacte, esclar, jo, això és, per mi el tacte de els arbres, no? Sí, sí. La Glòria sí. Està inquieta perquè estic de vegada tocant, no? Tocant fent sorolls amb el micro, no? Però els pells dels arbres.
M'agrada que... Però m'agrada quan has dit la pell humana per sortir una mica dels boscos, no? O sigui, aquesta part humana, el que ens toquem i fa que algú vibri, no? Aquesta energia que som i que ens oblidem tantes vegades.
Sí, la gent que he conegut de molt nivell de humà, eh? És a dir, la cosa tàctil, els braços... és molt important.
Una mania que tinguis.
Una mania. Ara sí que m'has fumut. Segurament en tinc, eh? Segurament, però no és una... ara m'has enganxat perquè no...
Poder no és acusada i per això no té.
No tinc res rellevant que em cridi l'atenció.
Els dimarts i 13 per tu són dies un dia com un altre, no?
Sí, no ho recordo, segurament que sí, però no tinc, sóc malaltissament atent amb el que la gent estigui bé i si surt un grup sempre miro tenir una posició més de segon pla, per exemple, no? Si ara sortíssim a fer una passejada, doncs és quasi obsessiu, o és una cosa, o entrar en un lloc, donar pas a l'altre, però això no sé si és una mania.
T'agrada ser cuidadors, per tu és molt important que la gent que t'envolta estigui còmode al teu costat.
Sí, no imposar, diguem-ne, no? No imposar, i sobretot que l'altre o els altres estiguin molt bé. O sigui, l'agradabilitat com un element ambiental bàsic, fins a l'obsessió, és a dir... Ah, si estiguessin voltant, preguntaria si estàs bé, d'una manera desproporcionada.
Ja,
no?
Molt bé. Jo també sé, per això, que tens unes inquietuds artístiques acusades, que algun dia poder ens sorprendràs en un àmbit que no és el professional que coneixem teu.
M'encanta, no? L'art m'encanta. De fet, la poesia, he escrit bastant, amb això de... Estic bastant en sintonia amb el Francesc Montesell, no sé si el coneixes.
Em sona...
Hem fet alguna coseta que tu, per cert, una vegada vas ajudar. Expressem la gent amb molta sensibilitat. Quan se'ns fa curt el mot, diguem-ne, estàndard, suat i rebregat, hem de recórrer a la poesia.
Ah, és a dir,
se'ns fa a la curt el discurs, a la curt en el sentit d'ala, eh? Hem de recórrer a la poesia. Després... jugo també molt amb elements diguem-ne, físics, escultòrics, el veïnatge amb el Tàpies, que és un home molt interessant, que pobret ha perdut fa pocs dies el seu fill,
certament.
El Miquel, pobret, una persona, pobret amb una cosa molt interna, no? De no trobar-se ell mateix, per això. Pere Jaume, també tinc molta sintonia amb aquest artista tan singular, i jo vaig fent coses...
I marqueteria?
Sí, vaig fent coses amb a sota amb... Qui ho havia de dir, coses relacionades amb el bosc.
Això és el que havia de dir.
Sí.
Tots som diferents i tots som especials. Què creus que hi ha de diferent en tu?
En mi?
En tu, en relació als altres. Què et sents diferent? Però a veure, com t'ho diria, tots som diferents perquè tots hi ha una particularitat, no? Que ens diferencia els uns dels altres.
Això no ho sé, home, Glòria, m'has fotut perquè jo des de dintre... Home, a veure, jo diferent, clar...
Et sents estrany a vegades? T'has sentit estrany alguna vegada?
estrany.
Incomprès?
Incomprès, clar, totes les formes de pionerisme, sobretot en comunitats molt, gent molt estable, als pobles, que hi ha un control tremendo biogràfic, aquell sembla que és un gandul, aquella noia sembla que s'entén amb en Pepí Tobà de curt, aquest control, aquell salparo, aquestes coses una mica mediocres de... del caliment de vegades els converses familiars en els pobles que es menja això
et costa
quan tu, quan un marxa d'aquests estàndards en bo o en dolent efectivament segur que ja ho saps que hi ha moltes variables d'enveja a vegades amb aquestes coses, no? I per tant potser és clar, si ja ho sé que hi ha uns costos de, quan ets innovador, diguem-ne. Jo recordo al principi de la meva adolescència que vaig ser el primer de Sant Celoni que ballava descalç a l'Ateneu. Diu això, totes aquelles iaies que venien a mirar. O els cabells llargs. Em van amenaçar de fer-me fora de la feina. Aleshores treballava amb el teu pare a la Forestal. El meu sogre em va dir que no em deixaria casar si no em tallava els cabells.
I te'ls vas tallar al final o no?
No.
Molt bé.
En el cas del casament em vaig posar una mica de laca o de...
Te'l va recollir.
No sé què, però... clar, també els contextos han canviat molt, i ara hi ha una tolerància molt gran, però penseu que, clar, nosaltres, la nostra adolescència i joventut, era molt, molt diferent, era absolutament diferent, de manera que, vaja, no era molt diferent.
Molt bé. Estem acabant d'entrar, d'endinsar-nos amb Martí Boada. Abans ens has dit que el món el veies complicat, no? T'ho torno a preguntar, com veus el món, Martí? Què hem de fer?
No hem de confondre, per mi, dues coses. És a dir, una cosa és això que a vegades sentim a dir que ens estem carregant el planeta, això no és veritat. Encara que volguéssim, no ens ho podríem carregar. El que sí que sembla molt cert, que ens estem carregant les condicions perquè els humans hi continuem. Aquest sí que, això sí que és una evidència absoluta, empírica, científica, encara que hi hagi gent que digui que no, però tenim un problema molt important, les emissions de diòxid de carboni associades als cotxes, el model aquest que provoca aquí a 12 quilòmetres hi ha un efecte hivernacle que sabem pràcticament la causa, però això no és una qüestió de fe. A vegades quan la gent m'entrevista per aquests temes ambientals, el primer que diuen, i tu hi creus en el canvi climàtic com si fos una qüestió de fe? És un tema científic, això. No és, una, és com si algú em preguntés si crec en la teoria de la relativitat o amb l'infart de miocardi. No és una qüestió de fe, són temes científics completament. Per tant, tenim problemes molt importants en el nostre model. En fi, ara això ho podríem fer en un seminari.
Sí, ens podem extendre. Sí. I què creus que espera la vida de nosaltres?
Bueno, jo crec que el més important és la plenitud personal ben fonamentada, per això dic amb unes bones bases humanistes, diguem-ne, no? O sigui, fonamentada amb abominar l'odi, les formes d'enveja i treballar justament a cultivar aquest humanisme, i que jo crec que és molt, molt important. Per mi és molt important, aquesta societat tan competitiva no va per aquí, això, aquesta posició humanista es rebat perquè es parla de... això és molt rosó, és una bondat que no encaixa i tot plegat, però bueno, és l'esperança realment de que aquesta humanitat s'orienti en una direcció més humanista i molt més solidària i humanament molt més que funcioni millor, no?
Jo tinc l'esperança de que ens anem dirigint cap aquí, mica a mica, però tot el que ens envolta fa que no puguem mirar cap a una altra direcció que no sigui aquesta.
Sí, no, a més és molt important la mantenir l'esperança, perquè si no, això també és conegut etològicament en conducta. Si un no té esperança, si s'instal·la en el pessimisme, va abocat, va condemnat, el pessimisme porta a estadis diferents de depressió. Això segur. És a dir, per tant, encara que sigui una estratègia purament intel·lectual d'estar positiu, és a dir, com la llebre posar-li la pastanaga davant, diguem-ne, no? O sigui, és a dir, que encara que sigui pura estratègia existencial, que no té per què ser així, és molt important,
Davant de tot s'ha de ser positiu, s'ha de tenir il·lusió per la vida i per viure. Com et sents, Martí, acabant la nostra conversa?
No, bé, no, molt bé. No? Sí? Escolta, i la Glòria, tu ets una exportadora d'energia, O sigui, surto d'aquí estarrufat amb l'esperit sadollat d'agradabilitat.
Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer immens. que compartissis amb mi, amb nosaltres, aquesta estona. Ets molt generós i m'agradaria que compartissis amb nosaltres alguna frase que t'acompanyés al dia a dia.
No, la frase de Teilhard de Chardin, aquest personatge tan interessant, és autor de molta obra, però sobretot del medi diví, del medi humà, que ell diu, i ho dic des de l'agnosticisme, ell diu, gràcies Déu meu, i aquí posi el que vulguis, no?, per haver orientat de mil maneres la meva mirada fins a fer-li descobrir la immensa simplicitat de les coses. La grandesa de tot està en la senzillesa.
El gran valor de les petites coses.
Exactament, sí.
Moltíssimes gràcies, et desitgem moltíssima sort, moltíssima energia. Cuida't molt perquè vas a països que a vegades s'ha d'anar una mica alerta, com hem dit abans, i el millor per tu. Gràcies, Martí.
Gràcies, Glòria Trempada. Vinga, endavant.
Viure des de l'essència. Salviadoria, amb Josep Pàmies.
Josep Pàmies, pagès ecològic de Balaguer, molt conegut per l'estèvia, ens parlarà de plantes prohibides. Plantes que curen.
L'Epidium latifolium també es diu trencapedres de renyó. Aquesta va ser gràcies a conèixer un padrí d'aquí d'Almacelles, Josep Vilanova, un gran coneixedor de plantes, i em diu, no coneixes l'Epidium, la trencapedres? No. Doncs mira, diu, nosaltres portem a casa, i diu, hi ha 11 casos d'amics i familiars durant 40 anys, des que el pare es va curar de les pedres al renyó, que cada any tenia uns còlics quasi mortals. Doncs bueno, 11 persones més ja s'han beneficiat d'això, fins i tot un que estava a punt de ser operat a l'hospital, i durant 8 dies anem portant destrenques, una infusió amb dijú al matí d'aquesta planta, i quan va ser el moment d'operar, s'hi va negar i va dir, si no m'ho deixo operar, si no em torneu a fer una altra radiografia. Al cap d'aquells 9 o 10 dies, no sé quan va durar, aquella estància a l'hospital fins que ell ja va estar recuperat per poder-lo operar, aquelles pedres ja no hi eren. No? El metge no pot ser, això deu ser un error, i van repetir diverses vegades proves, doncs hi van tindre de dir que es havia pres una infusió de l'Epidium latifolium que li havia desfet les pedres del renyó. Bueno, doncs això, de casos d'aquests cada dia, d'efectivitat, amb pedres al renyó, si són de calç, d'oxalats de calç, que són quasi 90%, i unes poques poden ser d'àcid úric, que llavors hi ha altres herbes que també ho resolen, com l'ortiga, però en el cas majoritari dels còlics nefrítics, per pedres d'oxalats de calç, aquesta planta és meravellosa. Només cal buscar també els buscadors mèdics, està superinvestigada. És a dir, que fer una novena al mes, més no ho aconsellem, perquè és un descalcificador. Mentre té calç per descalcificar en molts llocs, va polint la calç que hi ha dintre les artèries, si els ossets de l'oïdor intern també estan recoberts de calç que provoquen a vegades inestabilitat o vèrtic també, els càlculs renals, arenilles, però fer un mes vol dir que quan s'acabarim la calç mal depositada o les pròpies articulacions, artrosis, també començaria a descalcificar os. Tant una novena al mes pot ser miraculosa en molts camps, aquesta planta, però bueno, s'ha d'utilitzar bé, no? A Romania, a Txecoslovàquia, l'utilitza com a verdura. Aquí la desconeixien. Era una herba que sortia al costat dels rius. Ara els grans xefs, els grans restaurants, doncs ja me la compren per poder fer carpaccios amb aquesta fulleta picadeta, perquè és molt picant. És un picant com el ràbic wasabi. I puja una picantor com de ràbic wasabi i després se t'acaba dolç. És impressionant poder sentir la picor d'aquesta planta i a la vegada la transformació en dolç final. És a dir, que estem parlant també d'una altra planta extraordinària a nivell culinari i a nivell medicinal, que pot servir per tantes coses, encara que avui en dia segurament no estan ni suficientment investigades. La planta verruguera, o Chelidonium majus, en llatí, si algú el vol apuntar per buscar-ho també un buscador científic, Chelidonium majus, també es diu celidònia, també es diu herba de les orenetes. Herba de les orenetes perquè les orenetes, quan tenen les cries amb els ulls inflamats, que quasi ni veuen, les orenetes saben anar amb aquesta planta, picotejar-la i portar els bocines de fulleta i ficar-los als pàrpats de les orenetes perquè els hi cura la inflamació. D'aquí, que aquesta planta sigui extraordinària, no solament, com el mateix nom diu, planta de les verrugues, sinó que creme les verrugues, perquè és un antivíric, sinó que ficada als ulls pot ser que et resolucioni catarates, màcula, retinopaties. Aquestes tres malalties, hi ha una dona amb molts coneixements medicinals austriaca, que ara ja és morta, que es diu Maria Treven, que té un llibre preciós que caldria recomanar a tothom, un llibre molt senzill, amb 30 plantes que també són pròpies d'aquí, del nostre territori, perquè Àustria és un clima també continental com el nostre. Ella ja parla allí de millores amb vista cansada, amb catarates, i clar, tampoc no pots acabar de creure que un consum taronja que bé estic de piques si te toques els ulls puguen anar bé per millorar l'ull. Però, bueno, aquest Paulí Boada de Girona era un home que llegia amb lupa, i en un mes ficant-se tres vegades suc d'aquesta planta damunt dels pàrpats amb l'ull tancat, tal com recomanem aquest llibre Salut de la botiga del senyor de Maria Treven, aquest home ja no llegeix amb lupa i ha tingut de canviar les ulleres perquè la graduació que tenia era massa grossa i no li cal. Diu, si ho continuo fent estic segur que podré treure les ulleres. Dic, els problemes que tenia de màcula, que és el deteriorament de l'ull per l'edat, a un home de 88, 89 anys, quasi 90, no solament ha anat pitjor, sinó que ha anat millor. Vol dir que l'organisme sempre es pot recuperar si l'alimentem correctament per dintre i per fora, no? Per tant, aquesta planta, a part d'això, de ser fantàstica pels ulls, les berrugues cauen en una setmana, i si te suques els 12 migdia, hi ha naturòpates que diu que cauen l'endemà mateix. No sé si és veritat. És un antivíric molt potent. Bueno, o sigui que també les aplicacions són immenses. És una gran planta hepàtica, però és perillosa de prendre'n amb excés per dintre. Per fora ja hem dit que és una planta totalment innocua. És a dir, que les berrugues o amb ferides obertes hi pot ficar aquest suc perquè no creme, sinó que cura, desinfecta, cicatritza. Però per dintre, que és una gran planta hepàtica, s'ha de prendre molta mesura. No es pot utilitzar alegrement aquesta planta. Amb aquest llibre explica quines són les dosis també d'utilitzar aquesta planta, inclús a nivell hepàtic.
Viure des de l'essència. Cosmoveritat amb Anna Cervera.
A Cosmoveritat, l'astròloga Anna Cervera ens parlarà de l'influència dels planetes a la vida de les persones.
Hola, bona nit a tothom. Avui parlarem dels signes del zodíac. Per què són 12 signes? El més il·lusori de la nostra vida és la certesa que li donem a les coses en funció de com les observem. Per exemple, sempre diem que el sol surt per l'est. Parlem de la sortida del sol. I això és real, perquè ho mirem des d'aquí, des de la Terra on vivim. Per tant, i com diu la física quàntica, l'observat adquireix una realitat en funció de l'observador. Llavors, diem que el sol surt, o la sortida del sol, és perquè a l'horitzó observem com es fa de dia. És així, no? Però, en realitat, no és el sol que surt, sinó la Terra, que al girar sobre si mateixa dona la imatge d'un sol que es mou i gira al voltant nostre. Fixeu-vos que és interessant. Aquest punt de vista ens mostra algo que és això, lo interessant. I és que el camí del recorregut del sol, quan el veiem sortir per l'horitzó a la matinada, fins que es pon al vespre, al darrere, al fons d'un cara més lluny d'aquest camí recorregut per al sol, estan les constel·lacions, els estels, que són els que formen els signes del zodíac. És a dir, anem a imaginar-nos el camí del sol que nosaltres des de la Terra veiem com surt i va pujant fins al migdia i després es va ponent. Doncs tot aquest camí recorregut del sol, incloent quan és de nit en l'altre hemisferi del nostre planeta, és a dir, tota la volta que fa el sol en el seu trajecte, des del primer dia de la primavera, durant tot l'any, i comptaríem que al darrere, més enllà del cel, allà a la foscor, hi comptaríem 12 constel·lacions o signes zodiacals si els poguéssim veure a mida que el sol va fent aquesta trajectòria. I aquestes constel·lacions són les que considerem importants perquè considerem que són il·luminades per el Sol en la seva trajectòria. Això, filosòficament, se'n diu consciència solar. I la consciència solar és informació per al nostre aprenentatge com a éssers humans. Evidentment, hi ha milers de constel·lacions més. I tantes estrelles hi ha, doncs moltes constel·lacions també. Però solament considerarem aquestes 12 que són les que fan el camí del Sol en el seu recorregut alrededor, al voltant del nostre planeta, la Terra. Molt bona nit.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. La frase de la setmana. Mai t'oblidis de somriure, perquè el dia que no somriguis serà un dia perdut. Charles Chaplin. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santsaloni.cat/ràdio.